migdia amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia ha aconseguit que la Generalitat financiï un total de 24 places al seu centre del carrer Estrella. Són les que depenen directament d'Afers Socials. Ara bé, de moment, només en pagarà dues, de forma que seran els mateixos usuaris els que assumiran el cost de les altres 22. Són un total de 800 euros mensuals que el govern català, això sí, haurà de retornar amb caràcter retroactiu a final de l'any que ve. Cristina Urriza, presidenta de l'Avant, ha recordat com de costós ha estat aquest procés, que ve de llarg.
Quan es va fer aquest edifici, una mica, inclús el finançament que vam obtenir, perquè encara estem pagant un préstec, era una garantia de que tindríem unes places públiques. Però quan el vam tenir acabat, com ens va agafar l'època de la crisi, l'època de les retallades, no s'otorgaven places noves. Llavors, el que sí que hem aconseguit aquest últim any és tenir otorgades unes places, 24 places públiques de serveis socials. El que passa que, efectivament, com això s'ha d'anar adquirint a poc a poc, estan otorgades, però efectives a mesura que es va incorporant la gent.
Tot i la concertació d'aquestes 24 places, en queden pendents un total de 32, que en aquest cas pengen del Departament de Salut. La situació de l'Avant, que acaba d'arribar als 25 anys de vida, centrarà els primers minuts del Notícies Migdia d'aquest dilluns 21 de maig, però tenim més qüestions que us resumim tot seguit en el bloc de titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ciutadans creu que pot ser una veritable alternativa de govern a Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El portaveu José Luis Fernández s'ha mostrat optimista de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. I és que afirma les enquestes avalarien les bones sensacions. De moment, però, encara no hi ha cap nom sobre la taula per liderar la formació taronja de cara a aquests comicis. Més enllà de noms, Fernández ha assegurat al programa al matí que el més important és el projecte de partit.
El primer per nosaltres és un projecte que és compartit i on no hem tingut mai cap tipus de problema en canviar de tasca. Hi ha la lògica de que la gent li pot fer molta il·lusió. De fet, jo no voldria un candidat que no tingués tota la il·lusió i no estic destinat a posar-li totes les hores del dia i a sacrificar-se per la ciutat. Això és una banda, però per l'altra banda està el tema bàsic, que és una decisió entre tots i que la decisió que tots assumim serà bona i no hi haurà problemes.
Amb tot, entre els noms que sonen amb més força ara mateix, hi ha l'actual regidor Adrián Hernández i la diputada sabadellenca de Ciutadans, Laura Vilchez.
Els índexs d'ocupació a Sabadell i al Vallès tornen als nivells de 2008.
Entre els mesos de gener i març d'aquest any s'han comptabilitzat 216.000 llocs de treball, la xifra més alta des del tercer trimestre de 2018. Les principals patronals de la comarca han donat a conèixer aquestes i altres dades aquest migdia durant la presentació del tercer informe de conjuntura de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes.
I en el tram final d'aquest informatiu us parlarem de la primavera cordobesa, o el que és el mateix, d'una nova edició de la Romeria que organitza l'agrupació andaluza Sant Sebastián de los Ballesteros.
Més d'un miler de persones han participat en la cita d'enguany, una mica menys que en edicions anteriors. El president de l'entitat, Joaquín Lesmes, n'apunta els motius.
Este año, calcular la gente podría ser 1.500 o por ahí, pero este año un poquito menos que el año pasado. El año pasado había 35 carrozas y este año habrá unos sobre 30. Y es debido porque ha habido este fin de semana muchas actividades y entre ellas está una romería muy importante, que es la Romería del Rocío, organizada por la FECAR, que está aquí en Terrassa.
Abans d'aprofundir-hi, rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment d'anar a la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Mateo, des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Ens espera novament una tarda marcada per els xàfecs o tempestes, que sobretot avui afectaran punts del Pirineu i Prepirineu, tot i que de forma més aïllada també poden arribar d'altres punts, tant de la depressió central com del prelitoral. Atenció, perquè també, com en dies anteriors, aquests xàfecs poden ser localment d'intensitat forta, aniran acompanyats de tempesta i també localment de calamarsa o pedra. La probabilitat de precipitació, això sí, serà més reduïda i tindrem menys núvols a zones costaneres. Pel que fa a la temperatura, valors avui al centre de la jornada que seran similars a una mica més alts que els d'ahir, amb valors màxims que podran arribar durant les hores centrals del dia al voltant dels 26 o 27 graus a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. De cara a demà ens espera una jornada on novament els protagonistes seran els xàfecs de tarda i que localment novament podran ser d'intensitat moderada o forta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per l'estat de situació a les carreteres catalanes, tenint en compte que Barcelona avui és festiu. Ara mateix hi ha circulació amb retencions durant 2,5 quilòmetres a la C-58 a l'altura de Sant Quirze del Vallès i per anar en direcció a Barcelona. També hi hauria alguns problemes en aquesta mateixa autopista, la del Vallès, en aquest cas a Badia, també en sentit Barcelona. El govern tripartit va prometre 56 places públiques a l'associació Avant, que finalment n'ha rebut 24. Des de l'entitat celebren aquesta adjudicació, malgrat que denuncia que encara en falten 32. Tot i que mantenen l'esperança, el clima polític català no els fa ser gaire optimistes de cara a un futur immediat.
La crisi econòmica, les retallades posteriors van frenar l'adjudicació de les places públiques que el Departament de Serveis Socials i el de Salut havien de donar a Avant. La promesa remunta a quan s'havia de construir l'actual edifici del carrer L'Estrella, ja que la Generalitat els va finançar perquè obrís aquesta demanda, aquesta demanda de places del Vallès. Ara n'han aconseguit 24, però les condicions per als usuaris no són les òptimes. En detalla la situació, la presidenta de l'entitat, Cristina Urriza.
Hi ha dos o tres persones que tenen encara la plaça, però és que te les van donant a poc a poc, és a dir, et donen com un màxim, però a mesura que es va incorporant la gent, te les van autoritzant. El problema és que, clar, si ara, per exemple, ens ve gent nova que són adients per aquesta plaça pública, no podem regularitzar el cobrament d'aquesta plaça fins al tercer trimestre del 2019.
Això significa que les persones que optin a aquestes places hauran de pagar 800 euros al mes fins a finals del 2019, la qual cosa tanca les portes a les famílies econòmicament més vulnerables. A més, les 32 places que encara no han rebut, que són les que pertanyen al Departament de Salut, no sembla que hagin d'arribar aviat.
El que passa que, clar, en el tema de les places públiques de salut està més complicat el tema perquè la norma general que té el Departament de Salut és donar-ho a entitats de caràcter públic. I, clar, nosaltres, tot i que som sense ànim de lucre, som entitat privada. Tot i que hi ha entitats d'àmbit privat, sense ànim de lucre, que tenen places públiques de salut otorgades.
Des de l'entitat també apunten que la situació política del govern català, amb la possibilitat de tenir un conseller a l'estranger, no ajudaria al fet que aquestes places es siguin efectives aviat.
Tot i això succeeix quan l'Avant celebra els seus 25 anys d'història. Per celebrar-los han organitzat activitats a les quatre seus que l'entitat té repartides pel Vallès. A la de Sabadell, dissabte van organitzar una festa major on hi van assistir 200 persones. La van celebrar a les seves instal·lacions per donar a conèixer l'espai, les persones i el servei que mantenen actives la seu central la resta de l'any.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández, erigeix el seu partit com l'alternativa de govern a Sabadell. En declaracions al programa al matí d'aquesta emissora, Fernández confia que la formació taronja pot guanyar les eleccions municipals de 2019.
Ens veiem amb força per ser decisius, per estar obert, per guanyar, i sobretot per ser pal de paller d'una alternativa a la ciutat. I ara mateix hem viscut un govern que ha sigut de transició i que ha perdut una gran oportunitat de transformar Sabadell, i ha d'haver un altre govern que pugui encetar aquesta transformació a la vegada que s'ocupa del dia a dia de la gent, de la gestió.
A falta d'un any per a la celebració dels comicis, la secció local de Ciutadans encara no ha designat candidat. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. José Luis Fernández ha explicat que qualsevol persona que es cregui en el projecte del partit i tingui coneixement de la realitat de Sabadell podria ser alcaldable. Ell mateix ha admès que no descarta postular-se, però també aprova companys de la formació com el regidor Adrián Hernández o la diputada sabadellenca al Parlament, Laura Vilchez.
L'aprecio, li tinc una gran estimació personal i seria un magnífic candidat. És sabadellenca, ha fet una gran tasca al Parlament de Catalunya, tasca que moltes vegades quan no estàs darrere d'un micròfon tot el dia millor no es veu, però ha sigut molt important i seria òbviament una gran candidata. És que qualsevol dels meus companys que han sigut del meu grup municipal podríem fer-ho perfectament.
Al marge de l'escenari futur, Fernández també s'ha referit a la feina feta fins ara pel govern de Matías Sarracán. El portaveu taronja ha parlat d'oportunitat perduda.
Ells agafaven una economia que començava a repuntar a nivell municipal, com començava a repuntar a nivell autonòmic i nacional, i podien fer molta, molta feina. I ara ens trobem que tenim molts projectes per començar, molt diner al calaix i poca feina feta.
En canvi, pel que fa al paper jugat per Ciutadans, José Luis Fernández assegura que s'ha concentrat en fer una oposició responsable intentant deixar de banda el populisme per defensar la ciutat.
Continuem endavant. L'ocupació dels 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes recupera els índexs d'abans de la crisi econòmica. Segons l'últim informe de conjuntura presentat aquest migdia, a la zona se superen els 216.000 llocs de treball, la xifra més elevada des del tercer trimestre de 2008. A més de créixer en ocupació, també baixa lleugerament l'estacionalitat dels contractes signats. Unes dades que aporten les patronals vallesanes a ser optimistes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'any 2017 acabava amb una desacceleració del creixement econòmic de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. Ara la situació torna a millorar i assenyala una consolidació dels anomenats brots verds. David Sánchez, consultor d'Activa Prospec, encarregada de l'informe, apunta les raons que s'amaguen darrere aquests canvis.
Es va veure que hi va haver un alentiment important en el ritme de creació d'ocupació. Per això teníem com dues explicacions. Per una banda, una part era la situació sociopolítica de Catalunya, que creiem que anava més dirigit pel tema de que algunes inversions es podrien haver parat i potser en aquesta primera part de l'any s'han reprès.
La indústria és el sector que més ha crescut el primer trimestre d'aquest any, superant el llindar dels 50.000 llocs de treball i completant 4 anys de recuperació continuada. La construcció també creix un 5,7% respecte a fa un any, un punt per sobre del creixement del sector a Catalunya. Aquestes bones dades també es plasmen en les sensacions que els empresaris han expressat en l'enquesta del clima i confiança empresarial. Josep Milà, primer secretari tècnic del CIESC, assenyala aquest optimisme.
Pel conjunt de sectors de l'economia, veiem que en general hi ha un saldo positiu, el que indica que s'ha recuperat la pèrdua que havíem registrat en el trimestre anterior. Per tant, ens confirma una mica aquesta recuperació que també hem parlat abans. Exactament augmentem en 7,1 punts el saldo, i aquest augment sobretot es deu a que les respostes pessimistes que havien pujat força a l'enquesta anterior ara han disminuït en benefici de les d'estabilitat, o sigui, les que preveuen manteniment de l'activitat.
Amb tot, les percepcions dels empresaris són més positives a la conca del Ripoll i de la Riera de Caldes que al conjunt de Catalunya i Espanya.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Canviem radicalment de tema. Tret de sortida de la Festa Gran, la sala de plens de l'Ajuntament ha acollit aquest migdia la rebuda institucional. Regidors i regidores de tots els partits han rebut la 20ª d'entitats col·laboradores que enguany participen en la 16ª edició d'aquesta setmana dedicada a la tercera edat.
Fins aquest diumenge s'han programat una 15ª d'activitats que pretenen ser la mostra de totes aquelles activitats que es fan durant l'any als casals. A més, també hi ha mostres de tai chi i de ioga, fins a obres de teatre, una trobada de corals o una conferència del filòsof Francesc Torralba. A més, com a novetat, divendres s'ha organitzat un matí tecnològic. Tot i això, el pressupost no és molt gran, com ha apuntat Miquel Soler, regidor de Cicles de Vida a Ràdio Sabadell.
una festa que es fa amb recursos municipals, com és posar a l'abast de les entitats el principal, com ho és aquesta tarda de dilluns l'acte que farem a l'Imperial, es fa amb els recursos que ja tenim conveniats o recursos municipals, i es fan a través d'això, de la tasca de voluntaris. Per tant, és una festa que té un pressupost molt, molt petit.
Durant la rebuda institucional d'aquest matí, l'actriu Amparo Moreno ha donat el tret de sortida al gruix del programa amb un pregó a la recepció de la sala de plens de l'Ajuntament. Des de la coordinadora de Casals de la Gent Gran de la ciutat, Teresa Cerarols, ha animat a que tota aquesta programació arribi a la gent gran i el temps respecti la festa.
És una setmana on tots els casals i entitats participen i col·laboren el màxim possible a fer realitat aquesta gran festa. Som uns 25 entre casals i entitats, o sigui, moltes grans persones.
L'Ajuntament ha editat centenars de programes en paper que es distribuiran als edificis municipals com als centres cívics. Tots els actes són gratuïts, però cal que en alguns s'ha de recollir una invitació a l'entrada. L'alcalde de Sabadell, Matías Arracán, ha destacat que aquesta és una setmana a disposició de la gent gran. La Festa Gran és una iniciativa que organitza l'Ajuntament de Sabadell amb la coordinadora de casals de la gent gran de la ciutat i hi participen entitats com el Club Natació, el Banc d'Energia o l'Escola Municipal i Conservatori de Sabadell.
Més notícies. Esquerra decidirà el seu alcaldable el 2 de juny.
La secció local dels Republicans ha convocat una jornada de primàries per escollir el cap de llista a les municipals de 2019. El partit acceptarà candidatures amb el suport del 20% de la militància o que tinguin l'aval de l'executiva. A més, tindran vot els militants, però també els simpatitzants i els amics d'Esquerra. Fins al moment, l'únic que s'ha postulat públicament per ser el número 1 ha estat el regidor i exalcalde Juli Fernández.
L'obra de la joventut de la faràndula Mentiders recull 25 premis.
El text dirigit per Albert González tanca la temporada de premis amb 25 guardons de llocs com Canet, Olesa de Montserrat o Sant Feliu de Llobregat. Aquest últim, aquest cap de setmana, Mentiders ha aconseguit en premis també en el 44è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que ha premiat 4 dels actors, la direcció de González i un per a la companyia.
I unes 200 persones han participat aquest dissabte en els dos itineraris guiats que han organitzat els 5 museus de Sabadell en el marc del Dia dels Museus.
El guia de la ruta, Pep Muñoz, ha explicat quin era l'objectiu de l'activitat.
Bé, jo els hi vull explicar una mica, sobretot, quina joia hi ha a cada museu i animar-los a que tornin. Ja que tenim el recorregut dura una horeta, no poden veure tot el museu. Llavors, l'únic que podem fer és estar una mica al hall, parlar, xerrar. Jo els explico que tinc unes coses per fer, que és veritat, tinc uns encàrrecs per fer i els haig de fer, i tinc una horeta per fer-los. De fet, jo he quedat a les... Jo quedo a una hora determinada amb una persona aquí al Museu d'Art i, esclar, ells han de venir. La gent que vulgui veure tot el museu, els dic, mira, us podeu quedar i quedeu-vos allà fins a les 12 de la nit.
Aquests itineraris eren una de les novetats de la cita, així com també una mostra de l'oferta museística local diumenge al matí al Racó del Campanar.
I anem encara a la crònica del cap de setmana perquè ja s'ha posat punt final a la Festa Major de la Creu Alta, una celebració que remunta al segle XVIII i que s'ha posat de manifest des de l'inici d'aquesta edició. El pregó del Teatre Sant Vicenç va explicar aquests 400 anys d'història que s'han vist reconeguts amb la distinció del Patrimoni Festiu de Catalunya.
Aquesta ha estat la primera edició de la Festa Major dins d'aquest catàleg, que tenen esdeveniments tan singulars com Santa Tecla, les Santes de Mataró o la Festa Major de Gràcia de Barcelona. Per aquest motiu, el president de l'Associació de Veïns, Rubén Cantó, creu que els pot aportar molta visibilitat.
Aquesta Festa Major ha sigut una Festa Major excepcional, ja que hem tingut el primer any que ens han reconegut des de la Generalitat de Catalunya el reconeixement com a Patrimoni Festiu de Catalunya, un reconeixement que tenen poques festes majors arreu de Catalunya. Llavors, en principi, sobre els actes, més o menys ha anat tot com més o menys bé, a excepció de la bicicletada, que l'hem hagut d'anul·lar per causa de la pluja.
En total s'han celebrat 110 actes, entre els quals hi ha la tradicional cursa de carretons, el correfoc, la cercavila gegantera i les diverses activitats puntuables pel concurs entre llamps i trons. Els concerts nocturns també van mobilitzar molta gent a la plaça de la Creu Alta, divendres amb els ritmes tropicals de PD Magenta i dissabte amb els caribenys de Dala.
I un any més, i ja en van 22, Medievalia converteix el centre de Sabadell en una ciutat del segle XIV. El mercat d'artesania i gastronomia medieval de Sabadell ha resistit la pluja vespertina d'aquest cap de setmana amb mostres d'oficis, jocs infantils i també recreacions històriques.
Tot i el mal temps de dissabte i com de diumenge, els organitzadors i els participants del mercat estan satisfets amb el cap de setmana. Mediavàlia s'ha extès al voltant del mercat central i als carrers adjacents amb unes 150 paradetes. Miquel Gomí, president d'Amics de Mediavàlia, resumia que els organitzadors i els participants de la fira qualifiquen d'èxit com cada any.
Bueno, en principi està tothom bastant content, tot i que, és clar, el que fum molt és la pluja, perquè, per exemple, els de restauració, l'hora de dinar és quan ha plogut, és l'hora que fan més calaix, per dir alguna cosa. Però, bueno, ja veus que després de la que para de ploure torna a venir la gent i, bueno, en principi està tothom més o menys satisfet. De totes maneres, nosaltres passem enquestes als paradistes, que passada la fira passem enquestes als paradistes que quan ells ens diuen les queixes, o si alguna cosa no els ha agradat i així.
Sembla que aquest mercat medieval ha trobat la fórmula perquè fa anys que manté el seu format. Com a noves iniciatives, enguany s'ha ampliat la part de recreació històrica i també les visites al Sabadell Antic. A més, els visitants han valorat molt positivament que els jocs infantils, que en aquesta edició eren de fusta, s'ubiquessin als jardinets de l'Espai Cultura. I com cada any, al final de festa ha estat l'espectacle teatral del Ciervo que recrea la compra de la vila de Sabadell per la reina Elionor de Sicília.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Si t'agrada la música, si t'agrada la ràdio, Sabadell Ràdio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Ràdio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia,
és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts ens separen del punt de les dues, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem pel president Joaquim Torra, que ha visitat avui els polítics presos a Estremera.
Torra s'ha entrevistat amb Jordi Turull i Josep Rull, els quals li han manifestat la seva voluntat d'assumir les conselleries de Presidència i Territori i Sostenibilitat, respectivament. El president també ha comentat, ha transmès, com estan els exconsellers i quin és el missatge que volen fer arribar a la ciutadania.
Estan bé, estan forts, estan animats, estan amb ganes, saben que la seva causa és justa, és una causa honorable. I ens demanen, com van fer des del primer dia, que persistim, que els ajudem, que no els plorem, que els recordem, que els reivindiquem.
Torra ha insistit a reclamar diàleg a Mariano Rajoy i a la resta de partits de l'oposició espanyola.
I des de Galícia, precisament, Rajoy ha contestat les demandes de diàleg de Torra.
El president espanyol ha demanat un govern que sigui viable i que respecti les lleis, perquè és un dels valors fonamentals sobre els quals s'ha construït la Unió Europea. També ha exigit que sigui capaç de dialogar amb l'Estat per recuperar la normalitat institucional.
En tercer lugar, un gobierno que sea capaz de dialogar en serio. Dialogar no consiste en decir vamos a dialogar. Dialogar requiere voluntad de diálogo y acompasar esas afirmaciones a los hechos a los cuales luego uno se tiene que atener. Y por último, Cataluña requiere recuperar la normalidad institucional, económica y social.
Rajoy ha fet aquestes declaracions des de Vigo, on ha assistit a l'Assemblea General d'Empresaris de Galícia.
I qui també visitarà els empresonats és el president del Parlament.
Roger Torrent té la intenció de reunir-se aquesta tarda amb la seva predecessora Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, amb dues al centre penitenciari d'Alcalá Meco. Demà dedicarà el dia a trobar-se amb la resta de polítics presos a Estremera, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, així com l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. Finalment, Torrent també conversarà amb Jordi Cuixart i Jordi Sánchez de la presó presó de Soto del Real.
I el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat el decret d'estructura del govern, però no el nomenament dels consellers.
Concretament estableix que hi haurà una vicepresidència i 13 conselleries, de les quals dues canvien de nom, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i el de Polítiques Digitals i Administració Pública.
I l'executiu espanyol ha justificat amb una carta que no autoritza la publicació del decret dels nomenaments perquè planteja, diu, problemes de viabilitat.
I és que es nomena com a consellers a Jordi Turull i Josep Rull a la presó, així com a Toni Comín i Lluís Puig, que es troben a Bèlgica. Sense la publicació d'aquest decret, el nomenament del nou govern de Quim Torra no tindria efectes i, de moment, els consellers no podrien prendre possessió dimecres d'aquest càrrec, tal com havia previst el nou president de la Generalitat.
I Junts per Catalunya ja ha amenaçat en prendre mesures legals si no s'accepten els nous consellers.
El portaveu del partit del president, Eduard Pujol, creu que el govern de Rajoy acabarà rectificant i donarà l'autorització perquè es publiqui. En cas contrari, pensen prendre mesures legals. En un sentit semblant, alguns juristes catalans consideren que no publicar els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat és un frau de llei, mentre que Turull i Rull diuen que Mariano Rajoy està prevaricant per no publicar-los.
I la militància de Podem, més enllà de Catalunya, decidirà si Pablo Iglesias i Irene Montero continuen els seus càrrecs.
Els dos dirigents de la formació morada, que també són parella sentimental, es troben en el punt de mira des que va saltar la llum pública la compra d'un xalet per valor de 600.000 euros. Davant les crítiques rebudes, Iglesias i Montero faran una consulta interna per decidir si han de seguir al capdavant de la Secretaria General i com a portaveu parlamentària. En cas que la militància digui que no, la dimissió també inclou la renúncia de l'acte de diputat.
I un menor de 14 anys es troba ingressat en estat crític a l'Hospital de Sabadell després de ser atropellat per un cotxe quan anava en bicicleta.
L'accident va tenir lloc a Igualada, concretament al pont que uneix la població amb Santa Margarida de Montbui. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals dels dos municipis busquen el conductor del vehicle, que es va fugar sense ajudar el noi, que no duia casc en el moment de l'atropellament.
I acabem en clau internacional. Nicolás Maduro guanya les eleccions a Venezuela.
L'actual president del país ha estat reelegit pel període 2019-2025 en uns comicis marcats per l'elevada abstenció i sota sospita d'irregularitats. Maduro ha obtingut gairebé 6 milions de vots. Per darrere d'ell s'ha situat l'exgovernador Henry Falcon amb prop de 2 milions de sufragis. De fet, ha assegurat que no reconeix els resultats de les eleccions presidencials i ha demanat que es tornin a celebrar.
Recte final del Notícies Migdia, l'essència d'Andalusia s'ha mostrat amb força a Sabadell aquest cap de setmana amb la tradicional romeria organitzada per l'agrupació andaluza San Sebastián de los Ballesteros.
La contraportada.
En total, 1.500 assistents van acompanyar i diumenge les 30 carrosses decorades des de la plaça Doctor Robert fins a Sant Julià d'Altura, tot plegat per celebrar la festivitat de Sant Isidro, tal com es feia als pobles d'origen dels membres d'aquesta casa regional sabadellenca.
Tot i que la celebració d'aquest any coincidia amb el Rocío, el nombre d'assistents ha arribat a bons nivells, segons els responsables de l'agrupació. Això va permetre tenir un ambient festiu des de les 9 del matí fins a primera hora de la tarda. Ho destacava Ràdio Sabadell el president dels Ballesteros, Joaquín Lesmes.
Sí, lo más importante, lo más bonito, lo más vistoso, el mayor colorido y todo que hay, pues sí que se ha hecho. Y la convivencia en el camino con la gente que yo he visto parado allí en la Concordia, también por el Corte Inglés y en la Plaza del Pi, allí en la Avenida de Pera, como iban sirviéndole a toda la gente, dándole jamón. Ellos iban cortando y dándole, ofreciéndole a toda la gente que pasaba por allá. Y eso es muy bonito, eso es lo que hace la convivencia y la hermandad.
Balls regionals, esmorzar, vestits tradicionals i carros amb cavalls han transportat els assistents als seus orígens. De fet, segons Lesmes, la romeria manté l'essència del que es viu a Andalusia per aquestes dates.
Esta es la 42 romería y esta romería es igual, bueno, a imagen y semejanza que la que se hacía cuando nosotros nos vinimos de San Sebastián, que todavía continúa haciéndose San Sebastián de los Ballesteros. Entonces es lo mismo, que son camiones adornados, llenos de sevillanas y traje campero, y bueno, y estamos haciendo lo mismo, llegar a un sitio, al campo, y allí pues pasar un día de hermandad y de convivencia con toda la gente.
Dissabte al vespre, els Ballesteros també van celebrar la nit flamenca al Teatre Principal, amb cantants de l'associació i també professionals.
Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Doncs així, amb aquesta festivitat de Sant Isidro que ha festejat aquest cap de setmana l'agrupació andaluza San Sebastián de los Ballesteros, marxem. Recordeu, Recordeu que podeu trobar totes aquestes notícies ampliades al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. També més informacions a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta bona notícia, l'ascens directe del Sabadell Nord a Primera Catalana. Una fita històrica. Ara ens ho explica l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.